Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Madridisme sociològic és el concepte del dia, és el concepte que Joan Laporta ha fet servir per definir qui hi ha al darrere de la campanya de desprestigi que, segons ell, intenta desestabilitzar el Barça arrel del cas Negreira. Estarem d'acord en que tan cert és que hi ha qui efectivament aprofita el cas per intentar perjudicar al màxim possible el Barça, com que el Barça, o millor dit, els seus dirigents, van estar pagant el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres massa diners durant massa temps, i encara cap dels implicats ens ha donat una resposta convincent del per què. Potser algun dia ho sabrem o no. Ha estat Laporta a Catalunya Ràdio el dia després de passar a ser investigat per suborn continuat en el cas Negreira. Ha dit que s'ho esperava, tenint en compte l'historial del jutge instructor. Creu que el cas s'arxivarà, que quedarà en res, que es va pagar per uns informes i que no es pot considerar Negreira funcionari públic. Per tant, no es pot parlar en cap cas de suborn. De seguida escoltarem a Laporta el que ha dit del cas Negreira i de més coses. També aquest matí ha parlat Víctor Font, un dels rivals de Laporta a les últimes eleccions. Comparteix amb Laporta la teoria del madridisme sociològic, no creu que Laporta hagi de dimitir, tot i estar investigat, i reclama un canvi de model en la gestió del club perquè, si no, diu que el Barça es veu abocat a convertir-se en societat anònima. Al seguida l'escoltem també. El Barça, que avui ha publicitat ja la imatge dels Rolling Stones, ja amb les samarretes que l'equip lluirà al clàssic, amb la mítica llengua al frontal d'aquesta samarreta. No cal dir-ho, estem davant d'una imatge d'impacte mundial, el Barça vinculat a una de les bandes de rock més legendàries de la història de la música. Més coses, es confirma la greu lesió de Neymar, trencament de lligaments i de menisc cama esquerra. S'ha acabat, per tant, la temporada per ell. A l'Espanyol escoltarem a Keidi Vare, que ahir va estar amb el Javier de Haro i va parlar del seu futur. Acaba contracte a final de temporada, diu que li agradaria seguir, però que no l'ha trucat ningú encara. El Girona Mitchell encara ha de recuperar alguns dels internacionals per acabar de preparar el partit de diumenge davant l'Almeria, i ahir deixàvem aquesta hora Montse Tomé a pocs minuts de donar la llista pels partits de la selecció espanyola femenina contra Itàlia i Suïssa. La gran novetat és el retorn de Jennifer Hermoso. No tornen ni Mapi León, ni Patrick Guijarro, ni Claudia Pina. En bàsquet, el Joventut s'imposa al Vilnius en partit d'Eurocup, 107-98. En handbol, victòria del Barça a la Champions a la pista del Celie per 31-37. Atenció, que perilla el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP per la pluja i pel vent, i tot està a punt perquè arrenqui demà una nova edició del Rally Catalunya amb epicentre a Salou. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem si té raó Laporta a l'apuntar al madridisme sociològic en el cas Negreira. Heu votat que sí, lleugera majoria, el 52%, creieu que no, que està desviant l'atenció, al 48%. En clau espanyol, s'ha de renovar Keidi Vare, ho teniu claríssim, sí, 85%, no, 15%. I en clau Girona, us demanem si donaríeu descans als internacionals en el partit del cap de setmana contra l'Almeria. Heu votat que sí, al 48%, que no, al 52%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I never call.
que sona el nou tema, la nova cançó dels Rolling Stones, com no podia ser d'una altra manera avui, encapçalant la banda sonora del programa. Hem de començar avui, aquest Esportscope d'avui dijous, escoltant el president del Barça, Joan Laporta, que ha estat aquest matí a Catalunya Ràdio. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
D'entrada, per abordar les últimes informacions al voltant del cas Negreira, entrevista Joan Laporta, 24 hores només de saber-se que Laporta està investigat també en el cas, igual que Rossell i que Bartomeu, eh?
Sí, una entrevista extensa de 40 minuts de duració, on el president del Barça responia, com deies, per primera vegada després de la imputació que ell ha matitzat, que és investigació, investigat.
Sí, abans dèiem, està imputat, ara sí. És veritat que s'ha de dir, està investigat.
Sí, li ha preguntat Ricard Ostrell, de fet, directament parlo de la imputació, i ell diu que és investigat, i també previ a aquesta assemblea, la de dissabte, Joan Laporta ha respost a Ricard Ostrell, primer reconeixent que ja s'esperava aquesta decisió del jutge Aguirre, d'una possible investigació, que els serveis jurídics del Barça ja l'havien alertat i que el jutge ja té casos arxivats i que aquesta vegada no podrà demostrar el suborn perquè, diu Joan Laporta, Negreira no és cap funcionari públic.
Acusar el Futbol Club Barcelona de que ha fet un suborn o de que ha fet una corrupció esportiva, doncs no la poden provar perquè no ha passat, no ha succeït això, però és que a més des del punt de vista tècnic jurídic aquí no hi ha suborn, perquè el senyor Negreira no tenia la condició de funcionari públic. No tanto. Ahir el que no pot, no es poden forçar els tipus delictius en aquest sentit fins a aquest extrem.
Laporta ha utilitzat el terme que és el terme de tota l'entrevista, del que tothom parla, madridisme sociològic, per parlar dels poders de la capital, que diu arriben a totes les esferes i persegueixen el Futbol Club Barcelona, també en aquest cas, on aprofiten una campanya, deia Laporta, ferotge per atacar el Barça i pel prestigi del seu president.
Hi ha un madridisme sociològic, als centres de poder de la capital, ja sigui polític, econòmic, esportiu, que bé, que té molta força. I això en el Barça sempre ens ho hem trobat. He competit contra aquest madridisme sociològic i a més hem guanyat. I aquest madridisme sociològic, el que va patir molt quan jo era president del Barça en la meva primera etapa i ho guanyàvem tot, aquella gloriosa etapa de la història del Barça, la van patir molt. I ara tenen por d'aquesta hora i repetir.
Aquest és un terme, Víctor, que ha vingut per quedar-se, eh? Madridisme sociològic, igual que caverna, que palanques, que el cercle virtuós... No?
S'utilitzarà molt i segur que Eduard Romeu en parlarà a l'assemblea perquè segur que surt i en algun moment ho pregunten sobre això i si parlava evidentment de madridisme sociològic també s'havia de preguntar i ho han fet per Florentino Pérez i el Real Madrid. El president Blanc no va venir a l'últim clàssic, que era l'última al Camp Nou. Ahir al partidazo ja avisaven companys com el Melchor Ruiz que dubten que hi vagi aquesta vegada, el 28 d'octubre, però a Laporta sí que li agradaria que aquest cop Florentino Pérez vingués a Barcelona.
La seva relació amb Florentino com és ara mateix? N'hi ha?
És correcte, sí, és correcte. Hi ha un concòrdia o respecte institucional.
Vindrà al Camp Nou?
No ho sé, jo no ho sé, perquè ja l'última vegada no va venir i això ja...
El cas Negreira, precisament.
Sí, perquè van comparèixer i jo ho vaig considerar del tot impropi que el Madrid, doncs, amb els arguments que manifestaven, doncs, compareixessin en aquest cas, no? Em semblava que no feia cap sentit.
Però a vostè li agradaria que vingués?
A mi sí, perquè el Barça-Madrid, doncs, és el millor espectacle que hi ha al món. És un partit, doncs, que el veuen milions i milions de persones i que els dos clubs estiguin representats, doncs, pel seu màxim representant, que som els presidents, doncs, això, doncs, fa partit, no?
Li agradaria que vingués, pinta que segurament no vindrà tampoc aquesta vegada.
No, això diuen, bueno, si ho diu Melchor Ruiz, i amb això ja tenim, però és veritat que es parlarà els propers dies sobre això, sobre si vindrà o no Florentino Pérez, i també del Mundial de 2030 s'ha parlat, Laporta lluitarà, diu, perquè el Camp Nou sigui el futur Camp Nou amb 105.000 espectadors d'aforament, sigui seu de la final, ha tornat a parlar del madridisme sociològic perquè diu que és el favorit al Bernabéu per tenir aquesta final del Mundial 2030, però que com a mínim el Camp Nou, avisa Joan Laporta, com a mínim serà seu de les semifinals del Mundial.
És el que et deia, no? Els centres de poder de la capital són molt madridistes i segurament veurem que la final la jugarà en el Santiago Bernabéu. Jo crec que nosaltres ho demanarem, perquè crec que el camp s'ho mereix i l'esdeveniment s'ho mereix i nosaltres, doncs, segur que ens ho mereixerem. Però bueno, no ho sé si ho aconseguirem. Jo ja donaria per segur una semifinal i lluitem que es pugui jugar a la final.
i d'altres temes, els esportius. Primer posa tota la responsabilitat en Deco, assegura que Xavi és l'entrenador ideal i preguntat pels fitxatges dels joaus, del que tothom en parla perquè estan cedits al Futbol Club Barcelona, Laporta reconeix que si segueixen amb aquest nivell s'hauran de plantejar fer un esforç econòmic per quedar-se'ls.
Home, si segueixen jugant com estan jugant, doncs haurem de fer l'esforç. Això també dependrà molt del que digui el Deco. I aquí el que farem des del punt de vista esportiu serà el que digui el Deco. Jo vull que es quedin els millors jugadors del Barça i penseu que
és un dels millors.
A mi, per mi és un gran jugador, jugador que m'agrada molt, i si em dius em preguntes tot el que pregunti sobre el Joao Félix, et diré coses bones, però és un jugador que m'agrada de sempre.
De Leo Messi diu Laporta que ja estan parlant per un possible homenatge o el 2024 o el 2026 ja amb el Camp Nou acabat, i de l'objectiu d'aquest any diu són guanyar la Lliga, aspirar a guanyar la Champions, a més de lluitar per la Supercopa i la Copa.
És el més destacat del pas de Joan Laporta per Catalunya Ràdio, manifestacions que comentarem d'aquí una estona amb el Marc Duc i també el nostre debat avui amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Perquè abans hem d'escoltar Víctor Font. Va ser un dels rivals de Joan Laporta a les últimes eleccions a la presidència del Barça. Ha estat seguint la seva compareixença a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Una compareixença que estava convocada des de feia dies per analitzar la situació, la vida del club a dos dies per l'assemblea de compromissaris, però que evidentment l'actualitat mana i heu hagut de parlar també amb Víctor Font de les últimes novetats al voltant del cas Negreira i de les declaracions de Laporta que acabem d'escoltar.
Sí, ha comparegut l'endemà de l'exposició de la situació econòmica del Barça per part del vicepresident Eduard Romeu. Ha fet una anàlisi radicalment diferent de l'estat de les finances del club. Ara després parlarem dels números, que com deies ha estat l'eix central de la seva roda de premsa, però abans era obligat preguntar-li a Víctor Font pel més immediat, per l'entrevista de Laporta aquest matí a Catalunya Ràdio, una entrevista que l'ha sorprès a Font, es va tancar ahir a última hora de la tarda. Laporta, ara ho escoltàvem, doncs ha introduït un nou terme, aquest el madridisme sociològic, des d'ahir també és un dels imputats investigats pel cas Negreira, i li hem preguntat a Víctor Font per si ho veu així també, si ell també definiria que Laporta creu que és la sistemàtica persecució del Barça des de Madrid amb madridisme sociològic. Podríem dir que Font comparteix la teoria. Escolta.
Siempre ha habido campaña de desprestigio, yo creo que esto es una realidad, porque nos convertimos gracias a Cruyff en una referencia, el club fue capaz de construir la mejor generación de la historia del mundo del fútbol y el mejor equipo de la historia, entrenado por el mejor entrenador del mundo y yo creo que también de la historia, y eso duele. Entonces hay que buscar maneras de intentar hacer creer cosas que es evidente que no pasan o que no pasaron, porque que el Barça ganó todo lo que ganó por méritos propios, yo creo que esto es una obviedad.
En aquest punt està d'acord amb Laporta, Víctor Font, però la lectura dels números és radicalment diferent. Acusa el president de mentir, el president i els seus de mentir, al dir que el Barça està millor, que ha sortit de la UCI, quan les pèrdues dels últims 3 anys superen els 1.000 milions d'euros. I sobre això, doncs, suspèn la situació econòmica. El Barça ha repetit com un mantra, Víctor Font, la necessitat de canviar el model de gestió. En aquest sentit, lamenta que Laporta no es deixi ajudar per barcelonistes com ell, que volen modernitzar el club, perquè li veu molt de potencial. De fet, diu que Laporta ni l'ha rebut, diu Font que viu instal·lat en les trinxeres, o ets dels meus o estàs contra mi, i fa aquesta advertència, li diu a Laporta que si no canvia la forma de governar el Barça i es professionalitza, que s'oblidi, tant ell com els culers, de renovacions de jugadors importants i també de grans fitxatges.
No podremos competir por Mbappé, no podremos, si hay algún jugador que como profesionales que son, Pedri, Gavi, Lamin, quieren mucho al club, pero son profesionales. Es injusto incluso pedirles que tengan que, de forma estructural, cobrar mucho menos de lo que el mercado les pagaría. O hacemos los deberes o no va a pasar. De nuevo, ya sé que estamos esperando que si la Superliga, que a ver si cae, pero es que así la probabilidad, no digo que sea cero, pero es mucho menor.
L'escenari que dibuixa Víctor Font és molt negre, mentre que des del Barça diuen que el pacient, que el club ja ha sortit de la UCI, Font discrepa, diu que res d'això, però que s'ha millorat una mica, que si s'ha reanimat una mica és per les famoses palanques que han servit per maquillar els 300 milions d'euros de pèrdues del curs anterior. Les palanques, en aquest símil, són els calmants.
El malalt continua a l'UCI, les analítiques que li han fet darreres són pitjors i potser està més animat perquè, bueno, li hem donat calmants, no sé quin tipus de medicaments li hem donat, però que ajuden a que el malalt estigui més animat. Però la realitat és crua.
La realitat és crua, diu Víctor Font, que a nivell esportiu és optimista, va d'entrar en tant quan pot, quan li permeten els seus compromisos professionals a Montjuïc, a veure l'equip. Reconeix que en els últims partits ha patit, però ell veu molt de potencial, diu que hi ha plantilla per guanyar la Lliga i també per ser candidats a guanyar la Champions.
Molt bé. A nivell esportiu, per cert, hi ha alguna novetat, Helena, que s'ha entrenat l'equip aquest matí?
Sí, bona notícia, perquè Xavi ha recuperat els Joaus, que venen d'exhibir-se en Portugal, i també a Christensen. Però la mala notícia, Joan, és que només hi ha 10 futbolistes del primer equip disponibles. N'hi ha 8 a la infermeria, després que hi caigués lesionat el capità. Sergi Roberto, diumenge, Xavi espera recuperar-ne a 2 de 8, com venim explicant, a Lamine Yamal i a Valde per rebre l'Athletic Club.
Escolta, i d'impacte mundial, aquesta imatge del Rolex amb la samarreta del Barça, amb la llengua.
M'encanta, m'encanta. L'icònic logotip del Rolling Stones, que serà un dels grans protagonistes al clàssic del 28 d'octubre, perquè els jugadors lluiran la llengua i els llavis del logotip de la banda de rock al centre de la samarreta, una acció més a aquesta sinergia que tenen amb Spotify, la marca principal del club. Ja ho heu vist anteriorment amb Drake i amb Rosalía en altres clàssics. El Barça ho ha anunciat amb una imatge molt potent aquest matí, una imatge que té molta força, perquè hi apareixen 3 protagonistes del Rolling presentant les samarretes, posant amb les samarretes. Són Mick Jagger, Kate Richards i Ronnie Wood, els 3 doncs, davant d'un plafó del Barça amb els sponsors principals del club. I ens preguntàvem, Joan, si aquesta imatge era real ara que està tan de moda la intel·ligència artificial. Doncs sí.
És real, eh?
És real. La fotografia és real, 100%, no és cap muntatge. Es va fer a Londres fa uns dies i ja veurem si el Rolling poden assistir a Montjuïc com a VIPs. De moment és una acció molt potent de màrqueting, coincidint a més amb el llançament del seu nou disc, Hackney Diamonds.
Podríem marcar-se un tema abans del partit, com dius,
Estaria molt bé, però no vam veure ni a Drake al Bernabéu ni a Rosalía, que l'esperàvem aquí al Camp Nou la temporada passada. Per tant, ho veig complicat, Joan, però bé, el que sí que farà el Barça és caixa, perquè dilluns encara no tenim els preus, però dilluns es posen a venda les 2 edicions d'aquesta samarreta tan exclusiva. No, n'hi ha una tirada que és una mica més barateta, que en fan 1.899 unitats, però la que és caríssima és la més exclusiva, que porta les signatures dels jugadors i només en fan 22 unitats. L'any passat, si no recordo malament, ho comentàvem abans amb el Víctor, costaven més de 2.000 euros aquesta tirada més exclusiva. Dilluns sortiran els preus a la web, però només hi podran accedir aquella gent que vagin bé de calés, perquè són cares, eh?
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. De seguida, protagonistes per Scope.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Solo hasta el domingo 22 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:24, comentem les declaracions de la porta d'aquest matí. Més coses en clau blaugrana, 2 dies només per l'assemblea de compromissaris amb el Marc Duc, de Manifest Blaugrana. Marc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, començo preguntant-te pel tema o el terme del dia, que és aquest terme que ha pronunciat Laporta en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, això del madridisme sociològic. Apunta bé Laporta, està desviant una mica l'atenció, hi ha una mica de les dues coses, Marc.
No, jo no crec que desviï l'atenció, crec que té molta habilitat per posar-li noms a les coses, igual que la va tenir per posar-li el nom de les palanques a la venda d'actius, el té ara per descriure un fet que és absolutament real, que és que el madridisme és dominant a Espanya. No és cap notícia, ho ha sigut sempre. Totes les enquestes indiquen que més de la meitat del país és madridista, per tant és lògic, normal i natural que les institucions estiguin ocupades de madridistes. És normalíssim i ha passat tota la vida. Si ara li volem dir madridisme sociològic, doncs sembla fantàstic.
Que el president del Barça estigui imputat, o millor dit investigat, que s'ha de dir investigat, a tu quin cos et deixa?
Home, mal cos, perquè és el president del meu club. Això jo crec que no hi ha cap barcelonista que li agradi, fins i tot aquells que li tenen una mena d'odi o de tírria al president Laporta, no crec que estiguin contents que estigui imputat perquè és el president del Barça. A partir d'aquí, la imputació, pel que em diuen juristes i pel que he pogut llegir, diguem que s'aguanta molt pels pèls, per ser generosos, i bueno, ja veurem la justícia com va avançant, la instrucció com va avançant, però vaja, no és bona notícia. Com ha dit el vicepresident Romeu, no és una cosa que ajudi, però tampoc no ha de tenir més afectació.
Escolta, creus que seria bo que els tres presidents investigats fessin una defensa conjunta del cas, Marc, o què?
És que jo crec que a aquestes altures, Joan, és a dir, quan surt el cas Negreira, jo crec que era la primera cosa que s'havia de fer. Ignoro si ho van fer, potser en l'àmbit privat ho van fer, però crec que la primera cosa que calia fer tots els presidents implicats era seure's a una taula i dir, escolti, com ens en sortim, o com traiem el Barça d'aquesta, o com expliquem el que ha fet el Barça, si és que es pot explicar, per tenir una línia conjunta no de defensa, sinó de discurs, que no hagi cadascú pel seu aire. Sí. Jo entenc que això o bé ja s'ha fet, o si no s'ha fet, però ara és una mica absurd, perquè ara ja està tothom molt, molt marcat i molt definit. Però en qualsevol cas, evidentment, qualsevol cosa que comporti un discurs unitari i una defensa a l'uníson de la institució, que això és el principal, serà més que benvingut.
Sí, perquè al marge de la campanya de desprestigi del madridisme sociològic que diu Laporta, seguim sense tenir una resposta clara del per què es va pagar durant tant de temps tants diners a Enríquez Negreira.
No, realment, bueno, tenim aquella famosa roda de premsa i tenim el que ha anat explicant el club en seu judicial, el que se n'ha filtrant, però és tot, com bé dius, no és del tot precís, del tot transparent, del tot clar, probablement en alguns casos, perquè segurament no hi ha ni la informació ja, perquè és molt antiga, i en d'altres perquè potser no convé a nivell de defensa. També hem de pensar que això està en una fase judicial en la qual el Barça ha de protegir els seus interessos, i a vegades, per protegir els seus interessos, doncs has de gestionar molt bé què expliques i com ho expliques. En el marc d'aquesta protecció és on jo crec que hem d'entendre les informatives del club. Ara bé, la meva reflexió és, si tenim coses que no ens fa gaire gràcia explicar perquè ens estem defensant, voldrà dir que algunes coses no gaire ben fetes hem fet, perquè si tot es pogués explicar perfectament ho explicaríem, no?
Sí, sí, totalment. Escolta, tenim dissabte l'assemblea. Números, que aquí una mica, com passa sempre, Marc, cadascú els pinta una mica a la seva manera, perquè Eduard Romeu els darrers dies ha explicat uns números, avui Víctor Font ha exposat uns altres. Quin és el teu grau de preocupació amb la situació econòmica del club, Marc?
Home, és elevat des de fa força temps, i realment els números que s'han publicat i aprovat amb l'auditor. Jo no crec que Víctor Font hagi explicat uns números diferents que Eduard Romeu. Crec que han explicat els mateixos, el que passa que cadascú ha posat èmfasi en la part que considera més rellevant. Igual que Eduard Romeu, com a vicepresident del club, ha posat èmfasi en el resultat final i en la perspectiva que hi ha amb el pressupost de l'any que ve, que s'ha de complir i que és molt bona, Víctor Font o altres analistes han posat més el focus en la despesa ordinària que fa que el club sigui deficitari. Romeu també ho ha reconegut, aquests famosos més de 200 milions de pèrdues ordinàries, en el fet que les palanques ajuden a pal·liar aquestes pèrdues, però la contrapartida és que paguem uns costos financers molt elevats i renunciem a ingressos futurs, el que passa que això diguem-ne que un sector ho diu amb la boca gran i l'altre ho diu amb la boca petita, com ha passat sempre en tota la vida.
Però tens la sensació de que la cosa va a poc a millor o no, o a pitjor?
És que jo parteixo de la base, Joan, que a pitjor no es podia anar. És a dir, no podíem caure més baix. Teníem un deute monstruós, teníem impagaments, teníem una exigència en el curtíssim termini que no podíem assumir, no podíem pagar factures, teníem uns contractes signats absolutament faraònics i fora del mercat, per tant, no es podia anar pitjor. Evidentment que anem a millor. El problema és que jo, sota el meu criteri, anem a millor a un ritme molt lent i anem a millor prenent una sèrie de decisions que probablement ens fan de millor a curt termini, però en el llarg termini tinc molts dubtes que ens deixin en una posició en la qual podem competir de tu a tu amb altres grans clubs europeus.
Et sembla bé que sigui telemàtica l'assemblea?
No, ja ho he explicat alguna vegada. No, em sembla fantàstic que sigui telemàtica, però em sembla insuficient que no sigui també presencial. Jo crec que s'hauria d'haver apostat per un format mixte. Les explicacions que ha donat el club recentment, avui, de fet, el president ha explicat que era un tema purament econòmic, puc entendre-ho, però crec que no és aquí on s'ha de ratllar, on s'ha de retallar. Crec que no és aquí on s'ha de... Crec que això s'ha de prioritzar i entenc que pel club no ha estat prioritari. Jo ho hauria fet mixta, però bé, com tot, és opinable.
Mm-hmm. Deixem que et pregunti una cosa de la grada d'animació de Montjuïc, que... Se'ns fa una mica poca cosa. Ara estem ja a les portes d'un clàssic, per exemple, i, ostres, estem allà a l'estadi, si l'equip va bé, l'ambient és maco i tal, però veus allà aquell petit formatget que ocupa la grada d'animació darrere d'una porteria i lluny de la porteria i se'ns fa poca cosa. Marc.
Sí, sé que hi va haver certa polèmica per la reducció de localitats. També sé que al final... és a dir, aquí al final el club el que necessita és vendre el màxim d'entrades possibles per maximitzar els ingressos en una temporada en la qual serà molt difícil captar ingressos de taquilla perquè tenim menys aforament, és molt senzill. Llavors, imagino que en aquest context es va decidir reduir la grada d'animació, el que potser aparentment sembla que es va reduir de manera massa dràstica, ja no només per l'efecte de l'animació o per l'efecte estètic o per, com bé dius tu, aquest formatget que podria ser una mica més gran, sinó també perquè al final això fa un caliu i això té un efecte, i allà hi ha una sèrie de gent que té ganes d'anar a Montjuïc. Sí. Si ens estem deixant tot el dia que el soci no té ganes d'anar a Montjuïc, doncs que sí que tinguin ganes que hi puguin anar.
Molt bé. Ets més dels Beatles o dels Rollings, tu, Marc?
Sí, mira, sincerament, més dels Beatles. Els Rollings no m'han fet mai massa cosa, però sí. Si he de triar entre els dos, trio els Beatles. Però bueno, si vas per la pregunta de la samarreta, és una fantàstica notícia, una gran aliança temporal, diguem-ne.
Sí.
Aquest camí que està recorrent el Barça en Spotify, en aquest terreny, em sembla un encert espectacular perquè ens dona una visibilitat i una presència a nivell mundial que és molt de valorar. I, escolta, orgullós de lluir el logo de probablement una de les bandes més de rock més grans de la història.
Sens dubte. Marc Duch, gràcies per atendre'ns, com sempre, una abraçada forta, eh?
Gràcies, una abraçada.
Que vagi bé. Ara, Oliveros, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Madridisme sociològic. Aquestes dues paraules pronunciades per Joan Laporta a Catalunya Ràdio són les que ocupen les pàgines digitals aquest matí. És la imatge del matí. Madridisme sociològic. Una definició que engloba sectors econòmics, esportius, socials i determinats mitjans de comunicació. I decisions que es prenen des dels centres de poder de la capital que són molt madridistes, com per designar la final de 2030 al Bernabéu, segons el president del Barça. I Laporta, des de les paraules, vol combatre aquesta realitat. Tenint raó, la seva visió de la situació no treu, per suposat, que el Barça hagi dedicat més de 7 milions d'euros entre 2001 i 2018 per pagar al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. I l'única forma de canviar el madridisme pel barcelonisme a Espanya és al camp i donar la volta com a l'època de Johan Cruyff. Tenir l'encert de tenir els millors, de competir, de guanyar més que el Madrid i que els nens admirin els Gavi, els Yamal, els Pedri més que Bellingham. S'ha de combatre la política madridista, però ajudaria molt posar la llavor des del terreny de joc i estendre la simpatia arreu del món, perquè el barcelonisme torni a guanyar el madridisme més enllà d'intrigues polítiques.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida el debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Vinga, obrim el debat amb el gran Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Gran tu, bona tarda a tots.
Bona tarda. No som tan grans per això com Júnior Minguella.
No, cap dels dos.
Recentment proclamat campió de Catalunya de tenis. Júnior.
Ostres, bona tarda, amic. Doncs sí. Quina sorpresa. Molt bé, veig que seguiu l'actualitat tenística.
Sí, sí. Home, no estàs mal acompanyat, això s'ha de dir també, no? Perquè vas acompanyat del Marc López, eh?
No, totalment. És més, un dia l'heu de convidar al debat perquè és molt culer i sí. Ja agafa el futbol i tot i que no la toca gaire, parla molt bé.
Enganya, no?
Enganya, però evidentment que sí, que jugar al costat d'ell doncs et dona un plus de confiança. Per mi és el millor doblista espanyol de tots els temps, medalla d'or, campió de Roland Garros, i
sí, senyor.
Què més es pot demanar?
Molt bé, doncs escolta, enhorabona. Em sembla que ja us ho vaig preguntar un dia, si éreu més dels Beatles o dels Rollings, no? Ja vam parlar, o no, d'això?
Sí,
no?
Jo sóc del Rolling, i sí. Ara encara més.
Ara encara més.
Tot i que haig de dir que no queda bé el logo amb la samarreta,
no?
No, perquè és, el ser vermell, els llavis, la llengua i tal, i la samarreta ser vermella blaugrana...
No contrasta bé. Massa, no?, en aquesta no, franja central.
Però
la imatge és brutal, Dani? Sí, la imatge té un impacte...
Globalment i a nivell cultural, per dir-ho així, és una aposta encertada i era fàcil de
queda una mica pegote,
preveure. Sí, jo crec que queda pegote.
Queda una mica pegote. Jo crec que el Benítez és en blanc i tal, amb la mítica, no sé. Jo és que vaig anar a un col·le anglès i els divendres fèiem el que es deia la Sempi i cantàvem cançons dels Beatles.
Ja. Yeah.
Sí. O sigui, així dit, són una mica sectari i tal, però que va, no.
Sí, tu ets
I després feia un sacrifici humà de persones i ballava o alguna cosa.
Hi havia alguna profe que tenia males puces i feia por i sempre corria el rumor que s'havia carregat algun.
O sigui que, per tant, ets més dels Rollings o dels Beatles?
Jo dels Beatles. A més, són de Liverpool i tal...
Jo dels Beatles també. Sí, per una qüestió de que de petita casa vaig escoltar
però
molt
pega,
més Beatles.
Però no et pega, perquè tu ets bastant heavy-ata, rockero més dur, no?
Sí, és veritat. Des d'aquest punt de vista m'haurien d'agradar més els Rollings, però sí. Com m'he sentit més els Beatles de petit, si m'haig de quedar amb un dels dos grups, em quedo amb els Beatles. En fi, madridisme sociològic. Dani... Compres sí. La teoria o és una mica desviar l'atenció?
Estic molt d'acord amb el que deia el Manolo Oliveros a la seva fotografia i amb el que ja hem comentat alguna altra vegada, que és la porta té raó, però a la vegada que també comet errades, òbviament. És a dir, les dues coses són certes. Estic convençut, és que és palpable que hi ha una campanya de desprestigi en general contra el Barça des de Madrid i un atac terra, mar i aire... Però a la vegada el Barça ha fet coses que no hauria d'haver fet, com pagar el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, encara que et comprés, que costa de comprar, que fos només per uns informes, fins i tot, encara que sigui només per uns informes, és un error contractar el vicepresident i el fill del vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Per tant, el Barça l'ha cagat, parlant clar, però a la vegada, evidentment, que hi ha una campanya que no té, que fins i tot quan escoltes a juristes, a experts judicials i advocats, etc., no té cap sentit. L'auto del jutge, el tipus de delicte en concret, la tipificació, el fet de que per algunes coses ha prescrit, per altres no, ara quan m'interessa faig veure que són funcionaris, ara no, no té cap sentit. Cap sentit.
Júnior.
A veure, jo crec que és evident que hi ha sempre un favoritisme o un centralisme en general en el país cap a la figura de Madrid. Ja no parlo de madridisme. I crec que tot és més fàcil des de Madrid i crec que en general, en tot el país, hi ha una acceptació massificada en què la capital és Madrid i que és normal que les pel·lícules es facin allà, que és normal que les bromes de televisió siguin de caire o d'humor madrileny. Jo faig molta broma amb els meus amics, a vegades envien memes o històries i tal, i diuen, hòstia, humor madrileño. Però això, en general, socialment, està molt acceptat. I, per conseqüència, el madridisme del futbol doncs també té aquesta gran expressió. El que passa és que jo crec que Laporta, el Jan, aprofita això que socialment existeix per justificar coses que no es poden justificar. Sí, el que no podem fer és fer coses malament i dir que és culpa del madridisme sociològic que existeix. Sí. I això és molt de polítics.
Sí, totalment. Dissabte hi ha l'assemblea. Clar, us preguntaria pel tema dels números, però és que el tema dels números, Dani, sempre estem amb el mateix. Depèn qui els expliqui, com els expliqui i on posi l'accent, et poden semblar que estan una mica millor o una mica pitjor.
Sí, tal qual. I hi ha versions per tots els gustos i...
Això ja estem fent aquí de comptables. Els números són els que són. Els podem explicar com vulguem.
No, sí, però tu saps, Júnior, que hi ha enginyeria financera.
Sí,
i que
enginyeria financera, però que és falsa. Perquè,
bueno, no, és que la paraula no és falsa, la paraula és a mig camí, vull dir, és fer una trampa, però una trampa legal, no? Que és, quan m'interessa, això ho imputo a la temporada anterior, quan m'interessa, això ho faig a la temporada següent, i quan presento els números, clar, els números són molt macos, però no expliquen tota la veritat, no?
Ja, però va movent. Llavors, sí. Jo no em cansaré de repetir, i vosaltres sou testimonis que m'he cansat de dir-ho en aquest programa, que la situació del Barça econòmicament va a pitjor. Que hem executat unes obres sense tenir llicència, després ens l'han donat, hem venut patrimoni. Tenim un deute, no de 1.000 milions, de 4.000 milions d'euros. És brutal. O sigui, d'això no ens en podem recuperar. I tot està encaminat o bé a la desaparició del club o a que algú ens compri. I crec que estan fent-ho tot, no vull dir intencionadament, però si no ho estan fent intencionalment, els estan posant en bandeja algú perquè compri el club.
Però vaya panorama pintes.
Bueno, però jo... ja fa temps que el pinto així, el Dani ho sap, vull dir, Joan...
Jo aquí ja sabeu que discrepo de que sigui una cosa immediata, però sí.
No, immediata...
El panorama, no, el panorama és desolador.
No sé quan li queda mandat al Jan, però t'asseguro que al final del mandat algú ha de passar.
Sí, no, tens ja fa... no tens esperança, perdona, Dani, Júnior, que quan el nou Camp Nou estigui construït, això es pugui anar revertint a poc a poc i tal, no? No,
com,
no queda
com,
aquesta...
Però com es revertirà? Que són 4.000 milions de deute, havent venut patrimoni, no tens res més a vendre que jugadors. Bueno, sí, pots vendre l'estadi, però llavors on jugues? Te'n vas a... I, igualment, vens l'estadi i què val l'estadi?
Sí, no sé.
No, tens un deute que no és una cosa que diguis, no, és que muntarem espectacles, jugarem a tal, o sigui, quan et donen per un concert dels Rolling Stones a Barcelona?
Sí. No, que és molt difícil generar els beneficis o els ingressos que puguin revertir aquesta situació.
Exactament, és que siguem realistes, és que sembla molt maco dir, no, quan tinguem el nou estadi generarem uns ingressos espectaculars. Sí, quins coms, ensenyem els números.
Sí. Dani, volies apuntar alguna cosa?
No, que estic d'acord amb tot el que ha dit el Júnior, però menys en la part de que el club es vendrà, serà societat anònima en un futur immediat. És que fa anys que ho porto sentint, ja sé que ara estem pitjor que mai, però a l'època Bartomeu també es deia que ja veuràs que el club el comprarà algú, que si Qatar, que si no sé què, que si tal, que d'alguna forma ja eren mig propietaris del club, però no en la versió oficial de ser una societat anònima. Jo crec que això no ho veurem en temps. però puc estar equivocat i espero que no ho estigui. És evident que el Barça està fatal econòmicament, però el president o el responsable que posi, que converteixi el Barça en societat anònima, no, o sigui, ningú vol ser-ho. Ningú vol ser-ho perquè ningú vol que la ciutat sencera el persegueixi pel carrer.
Veurem. Aquí ho deixem de moment, amics. Dani Júnior, gràcies, eh?
A vosaltres.
Una abraçada.
Parlem. Seguim.
Torna la Lliga Montjuïc després de l'aturada. Ganes de viure la passió del futbol amb l'equip número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, parlem de l'Espanyol amb el José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Keylor Batllori, bona tarda.
Que ahir va tenir el De Aro a Keydi Ibarre, que és un dels futbolistes, recordem, que acaba contracte a final de temporada, eh?
Sí, senyor, és un dels jugadors que acaba contracte el 2024. Va passar una estoneta pel tuits del Javier De Aro i la pregunta era molt clara. Escolta, Keydi, has renovat?
Bueno, la verdad que el club aún no me ha ofrecido nada para renovar. Pero bueno, ya yo estoy más enfocado en las cosas que como que tengo algo aquí adentro que tengo que, o sea, tenemos que devolver al Español donde se merece, que es en primera división, y eso ahora mismo es mi objetivo.
¿Te gustaría seguir?
Por supuesto. Como digo siempre, si tú en un sitio te sientes querido, quieres estar toda la vida.
Un Keydi Ibarre que està en un bon moment, eh? En aquesta nova posició que li ha trobat el Luis García, per davant, diguéssim, del pivot defensiu i que li permet trobar més d'àrea. Una posició que aquí sorprèn, però que pel futbolista no és sorprenent, perquè ja jugava allà, de 8, a l'Atlético de Madrid.
Ahora todo el mundo como escucha que Keydi, o sea, está a otro nivel o está jugando mejor. Yo te digo que yo estoy... He sorprendido cuando la gente dice que Keydi ahora está en un nivel... o sea, en otro, no es como antes, que ahora llega más a la portería. Sí, llego más a la portería porque yo entreno una cosa ahora mismo, que el míster me pide otra cosa. Esa posición que estoy jugando, jugaba en Atlético de Madrid cuando era joven.
Aquesta tarda a les 5, últim entrenament abans del partit de Lliga contra el Leganés. 6:45 de la tarda, roda de premsa de Luis García, a l'inrevés, sí. A 6:45, a últim entrenament, l'Espanyol, que recordem, per rebre el conjunt pepinero, tindrà les baixes de Omar i Pol Lozano.
Queda clar. Això a l'Espanyol, el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Encara està Michel pendent de recuperar alguns internacionals.
Concretament, 3 queden i falten 3 dies pel proper partit, la represa de la Lliga el diumenge, 4:45 de la tarda, aquest Girona-Almeria, i queden 2 entrenaments. De moment, 3 jugadors no s'han pogut incorporar, Yangel Herrera, Jan Couto i Dobby, que a més m'expliquen que l'entrenament de Pablo Torre ahir no va ser el mateix ritme que la resta. Recordem que Pablo Torre i Arnau Martínez van estar amb la sub-21. Veurem com gestiona també Michel la càrrega de minuts. Recordo que de l'anterior aturada va revolucionar bastant l'11 que va jugar a Granada. Veurem ara com ho fa davant una Almeria que fins a cert punt és una incògnita, perquè estrenarà tècnic Garitano, li falten els 2 davanters, no té davanters, Coné lesionat i Luis Suárez lesionat. El que ha provat el penúltim entrenament al conjunt andalús és per jugar a Montilivi un 4-2-3-1.
I una cosa més, que ahir a aquesta hora estàvem pendents de la llista de Montse Tomé pels propers partits de la selecció espanyola femenina. I Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Estan pendents, bàsicament, si Jennifer Hermoso estava a la llista, i està a la llista.
Està a la llista. La màxima golejadora històrica de la selecció espanyola torna després de la seva absència en la primera llista de Montse Tomé. Jenny Hermoso està convocada per als partits davant Itàlia i Suïssa de la Lliga de les Nacions, que es disputaran seran a final de mes. La jugadora del Pachuca no és l'única que torna a la llista. Ivan Andrés, Esther González i Salma Parayolo són les altres tres campiones del món que no van estar per problemes físics, mentre que la jugadora del Llevant, Anna Torrodà, entra per primera vegada des de 2021. Així explica Montse Tomé com s'ha gestionat la tornada de Jenny Hermoso a la selecció després del cas Rubiales.
Cuando terminó aquella concentración, pues nos pusimos en contacto con ella. Quizás abierto aquello, pues dio lugar a alguna especulación, pero no había ningún problema con ella en aquel momento. Era una jugadora en la que tomamos la decisión de no venir por protegerla, porque creímos que en aquel momento lo mejor para ella y para todos era eso. ¿Que es una decisión deportiva? Pues sí, pero es que al final las decisiones deportivas engloban muchas cosas y esas cosas que engloban las sabemos las personas que estamos en el día a día trabajando y tenemos toda la información.
A la convocatòria per jugar contra Itàlia i Suïssa no estan les blaugranes Mapi León i Patrick Guijarro, dues de les futbolistes que van abandonar la concentració d'Oliva. Per Tomé és un tema tancat i no hi ha més a dir.
Lo de Patri y Mapi, yo te puedo hablar de lo deportivo. Al final son dos jugadoras importantes en su club, son dos jugadoras que cuando se les convocó era porque pues tienen la capacidad y tienen capacidades para estar aquí, y cuando terminó la concentración ellas me transmitieron con total respeto, con total libertad lo que sentían, y yo en ese momento les dije lo que yo pensaba, y es que es eso, lo mismo, son dos jugadoras importantes y respeto su decisión de no estar o de irse en aquel momento.
Recordem, Joan, que Espanya és líder del seu grup de la Lliga de les Nacions, en ple de victòries després de superar Suècia per 2-3 i 5-0 a Suïssa.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí, sí. Tocaban,
pues imaginarse, 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour, porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un descuento en cupón canjeable del 20% en todos los vinos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre,
que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bàsquet, Albert, va guanyar la penya, pel seu partit a l'Eurocup.
Sí, ja té el balanç positiu a la competició, 2-1, victòries, derrotes. Va guanyar el Wolves Vilnius 107-98 a la pròrroga. Va acostar, va remuntar la penya i va sumar la primera victòria a casa en competició europea, tot sense els dos directors de joc, o com a mínim dos d'ells, Andrew Andrews i Andrés Feli. Destaquen els 22 punts de Brozianski i els 18 de Pep Busquets, i el 13 de 23 és un 56,5% en llançaments exteriors. Tot i això, hem d'anar a poc a poc, diu l'entrenador de la penya, Carles Duran.
L'expectativa que té tothom, el primer jo, els meus jugadors, l'afició, el club, és molt alta, molt alta. Que és bo, però alhora hem de ser realistes. No és tant que nosaltres no estiguem fent bé les coses, que ho estem intentant, és que el nivell de tothom és molt alt. I segur l'equip arribarà al seu màxim nivell, que no sé quin és ara. Però no podem estar al nostre màxim nivell ara mateix.
Ve a demanar una mica de calma i una mica de marge. Propera estació a Europa, quarta jornada de l'Eurocup, Venècia, Joventut de Badalona. Abans tenim, si m'ho permets, un derbi de proximitat entre el Joventut de Badalona i el Morabanc Andorra a la propera jornada de la Lliga Endesa. I demà, interessantíssim, Barça-Bayern de Munic, el Bayern de Pablo Laso, que aquesta tarda ja s'instal·la a Barcelona.
Perfecte, estarem pendents de tot. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El bàsquet a l'handbol, 5 minuts i arribem a les 4 de la tarda per parlar de la victòria del Barça ahir en partit de Champions a la pista del Celje. Celje 31, Barça 37. Valoració del tècnic blaugrana Antonio Carlos Ortega.
Andar fuera de casa siempre es difícil, ¿no? Es un equipo que mete goles, juega bien en ataque, es muy disciplinado y lo hemos ganado por las recuperaciones y el contraataque, ¿no? O sea, la defensa no ha estado a un gran nivel, la verdad. En los dos últimos partidos no acabo del todo satisfecho. Lo que pasa es que tenemos gran potencia en ataque y contraataque y Emil ha vuelto a hacer en la partida, ¿no?
El Barça porta 5 partits, 5 victòries, lidera, per tant, el seu grup a la Champions. Parlem ara de natació. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Majori? Bona tarda.
Has estat aquest matí a la presentació de Mireia Belmonte com a nova nadadora del Natació Barcelona.
Sí, tras 11 años vinculada a Lucán Murcia, la de Badalona ha fichado por el Club Natació Barcelona, donde se preparará para participar en los Juegos Olímpicos de París del año que viene. Mireia no compite en una gran prueba desde el europeo del 2022, donde no se clasificó para ninguna final, producto de la lesión en el hombro que arrastra desde hace prácticamente un año y que le ha impedido acercarse a los tiempos para considerarla candidata a conseguir medallas. Su último mejor resultado fue una cuarta posición en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 400 estilos. Ahora su evolución es buena y se muestra optimista pero prudente para estar en la que sería su quinta presencia olímpica, que según ha confirmado es su gran objetivo.
Voy mucho mejor entrenando, pero hace falta competir y yo creo que saber qué tiempo echa la competición y cómo estoy en el entrenamiento para modificar cosas o seguir con las mismas. Pero todavía me falta mucho para poder competir al máximo nivel, pero estoy mucho más cerca que antes. Estar en mis quintos Juegos Olímpicos para mí es la motivación que cada día me hace levantarme de la cama. Esperar la mejor versión de Mireia antes es lo que me hace seguir entrenando y seguir con la motivación a tope.
Mireia ha confirmado que ya no nadará pruebas de larga distancia para centrarse en los 200 mariposa, que es su gran prueba, y los 200 y 400 estilos. La semana que viene, por cierto, se probará en la Copa Cataluña de Clubes, pero solo en la prueba de los 100 estilos y además en piscina corta de 25 metros. Hay que recordar que Mireia tiene 4 medallas olímpicas, destacando el oro en Río 2016, en los 200 mariposa, y que ha reconocido que una vez que se retire de la competición, su idea es seguir vinculada al Club Natació Barcelona.
En motor, atenció que perilla el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP a Phillip Island per culpa de la pluja i del vent, i aquí, Juan, tot a punt perquè arrenqui una nova edició del Rally Catalunya.
Sí, la 58 comienza mañana por tierras tarraconenses, pero lo peor es que este año y el que viene se ha caído como prueba del Mundial de Rallys, después de que se estrenase como tal en el 1991. Ahora la prueba solo forma parte del Supercampeonato de Rallys de España, así que nos quedamos sin ver a pilotos como Robin Pera, Neuville, Tanak o Dani Sordo. El motivo no es otro que el RAC, la organización de esta prueba, no ha renovado el contrato con la empresa alemana World Rally Car Promoter, que ha priorizado el rally de la Europa Central entre Alemania, Chequia y Austria y otros países como Polonia, Letonia o Chile, quienes han presentado una oferta económica superior a la catalana. En el aspecto estrictamente deportivo, la prueba constará solo de un día de competición. Mañana viernes se celebra el Shakedown y el sábado la prueba que saldrá desde PortAventura y acabará en Salou. El Rally Cataluña es la séptima prueba de las 10 de este Campeonato de España y se disputará por tierra íntegra vez, por primera vez.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Hi ha un madridisme sociològic, als centres de poder de la capital, ja sigui polític, econòmic, esportiu, que té molta força.
T'ha agradat el terme o no, Gil?
Tu diré, no, és que tinc un dubte, Batllori.
No li obris el micro,
Tinc un dubte, Batllori. Tu diries que aquesta secció és sociològicament madridista?
Home, no tinc cap dubte.
Bueno, escolta, molt bé lo de les Rolling Stones, però alerta, hi ha un compte d'antic Twitter, @catalunyacolor, que ha posat una foto de Carlos D. Chardí de la visita de Beatles a Barcelona el 1965.
Sí.
Saps qui surt en aquesta foto dels Beatles a l'hotel de Barcelona el 65?
Joan Gaspar
Tisolves, amb 19 anyets.
Sí.
Sí, senyor, acompanyant els Beatles. O sigui que això dels Rollins és una mica sobrevingut. Escolta, que la UEFA diu que dona per acabat el Bèlgica 1, Suècia 1, de classificatori per l'Eurocopa, i s'ajorna el Villarreal Maccabi Haifa fins al 6 de desembre, data fixada per Copa del Rei. Ja tenim embolic.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.